Ràdio Estel.
Són 6:45. Bona tarda a tothom.
Sense distància. Espai d'actualitat que situa ben a prop una església viva.
Us donem la benvinguda, amics i amigues. La missa pontifical del proper 24 de setembre per la Mare de Déu de la Mercè i a la Basílica de la Patrona de Barcelona torna al programa oficial de l'Ajuntament per als dies de Festa Major. Una bona notícia per al reconeixement de la diversitat religiosa i de les arrels cristianes de la celebració. Precisament la diversitat religiosa havia estat l'argument que donava l'anterior alcaldessa de la ciutat, Ada Colau, per justificar l'eliminació de l'ofici solemne. Des del respecte a totes les opinions, hi ha una cosa clara, la societat és plural i des de la neutralitat dels poders públics, en aquest cas un ajuntament, aquesta pluralitat es practica no pas traient el fet religiós de l'espai públic, sinó integrant totes les seves expressions diverses, no només la catòlica. En el cas de la Mercè, però, el mateix nom de la festa té un origen cristià i això no va contra ningú. Aquesta és la nostra notícia de portada, divendres 13 de setembre, memòria de Sant Joan Crisòstom. Si ens escolteu a la repetició de 6:45 del matí, en aquesta ocasió vivim el dia 16 de setembre, l'endemà de la festa de la Mare de Déu dels Dolors. Repassem el menú informatiu. Us explicarem que el papa ja ha aterrat a Roma després d'un vol de més de 12 hores procedent de Singapur. Així queden enrere 12 dies de visites a Indonèsia, Papua Nova Guinea, Timor Oriental i Singapur, en el que ha estat el 45è viatge apostòlic de Francesc, el més llarg des de l'inici del pontificat. D'altra banda, Barcelona acull la 9a edició de la Nit de les Religions aquest cap de setmana. Durant aquests 2 dies hi haurà diferents portes obertes, rutes i actes interreligiosos organitzats per l'Associació UNESCO per al Diàleg Interreligiós. I el sacerdot salesià Joan Marquès i Calafat ha mort aquest dijous a Barcelona als 62 anys per una ràpida malaltia. Marquès i Calafat ha dedicat 43 anys a la família salesiana, 30 d'ells com a prevere. Tot això i més als propers 13 minuts. Salutacions a l'equip amb la Paula Moreno a les vies de sol, David García a la producció i qui us parla, l'Ignasi Miranda. Ens posem en marxa.
Sense distància. Allò que genera el món amb la màxima proximitat des de Ràdio Estel.
El programa de les festes de la Mercè aquest any torna a incloure la missa pontifical del dia 24 a 10:45 del matí, presidida pel cardenal Joan Josep Omella. Tot i que no sigui missa concelebrada, segons diu el programa, i no doni cap tipus d'informació a part de l'hora d'inici, aquesta és la primera vegada que aquesta eucaristia de festa major apareix en el programa oficial des del 2015. Aquests anys han estat moltes les personalitats que havien demanat que no s'exclogués la missa pontifical del programa municipal. Entre ells, el president de l'Associació de Cristians, Josep Miró i Ardèvol, que havia explicat el 2017 que la presència de l'ofici està obligat per un mandat municipal que el mateix consistori havia aprovat el 2010. Malgrat tot, les peticions de cristians dels mercedaris i fins i tot de l'arcabisbat de Barcelona, la missa no havia aparegut en aquest programa els últims 9 anys. Amb la inclusió ara de la celebració eucarística, que mai no s'ha deixat de celebrar, d'altra banda, es recupera la condició d'acte institucional per a aquest ofici, en espera de saber si hi anirà l'alcalde Jaume Collboni o algun dels seus representants. Collboni va ser-hi l'any passat amb normalitat. El que no se sap tampoc és si serà present el president de la Generalitat, Salvador Illa, després que els seus últims predecessors no havien anat. D'altra banda, aquest diumenge es torna a fer la processó de la Mercè amb la rèplica de la imatge principal de la patrona de Barcelona. El recorregut es realitza des de 6:45 de la tarda, amb sortida des de la Basílica de la Mercè pel carrer Ample, el carrer de Regomí, el carrer del Bisbe i, finalment, l'arribada a la catedral de Barcelona.
Sense distància. Un contacte diari amb l'interior de la persona.
Que Canviem de tema. El papa ja ha aterrat a Roma després d'un vol de més de 12 hores procedent de Singapur. Així queden enrere 12 dies de visites a Indonèsia, Papua Nova Guinea, el Timor Oriental i Singapur, en el que ha estat el 45è viatge apostòlic internacional de Francesc, el més llarg des de l'inici del pontificat. A l'aeroport Changi de Singapur, el pontífex ha estat rebut abans d'emprendre el viatge de tornada pel ministre de Cultura i Joventut, al mateix aeroport. Abans d'entrar a l'avió, moltes persones l'han saludat i algunes li han demanat una foto, mentre altres li han regalat un llibre. Com és habitual durant el vol, Francesc ha respost a les preguntes dels periodistes. L'última cita de l'activitat a Singapur ha estat una trobada interreligiosa amb els joves al Catholic Junior College, el Catholic Junior College. El Sant Pare ha demanat a un nombrós grup de nois i noies que siguin valents, ja que les zones de confort engreixen. En un discurs improvisat, al darrer del viatge apostòlic per Àsia i Oceania, el papa ha animat els joves a ser crítics de manera constructiva i sense perdre de vista que hi ha innovacions que poden fer bé i també molt de mal. Tres paraules que vosaltres heu dit m'han colpit. Crítics de saló, zona de confort i tecnologia com una cosa que podeu utilitzar, però que cal utilitzar-la, però té un risc.
Dovete di usare anche un rischio di usare. Un giovane...
Els joves han de ser crítics. Un jove que no critica res, no val. Però ha de ser constructiu en la crítica.
Deve essere... costructivo nella critica.
Perquè hi ha una crítica destructiva, és una crítica però no fa un camí nou.
Una crítica, ma non fa una strada nuova.
Una jove sikh, un jove hindú i una jove catòlica han obert la trobada amb el papa parlant de les seves experiències de diàleg interreligiós. Tres testimonis als quals Francesc ha respost deixant de banda el discurs que havia preparat com acostuma a fer en les trobades amb els joves. Després d'aquesta activitat interreligiosa, el pontífex s'ha desplaçat ja a l'aeroport de la ciutat-estat per a la tornada al Vaticà. Recordem que des del 2 de setembre Francesc ha visitat Indonèsia, Papua Nova Guinea, Timor Oriental i Singapur i ha pronunciat en total 12 discursos i 4 homilies i ha viatjat en 7 vols. D'altra banda, Barcelona acull aquest cap de setmana la novena edició de la Nit de les Religions, Conviccions i Creences en Diàleg. Aquesta iniciativa està organitzada per l'Associació UNESCO per al Diàleg Interreligiós i Interconviccional, AUDIR, i compta amb el suport de l'Ajuntament de la Capital Catalana i la col·laboració de la Fundació La Caixa, que posa de manifest la riquesa i la diversitat religiosa de la ciutat. Aroa Ortega, de l'equip organitzador de la Nit de les Religions, ha explicat aquest divendres a Ràdio Estel que l'oferta segueix augmentant i que aquest any n'és una bona mostra.
És l'any en el que hi ha més activitats. Sobretot en rutes guiades que també es fan.
És veritat, no ho havíem dit, però molt important. Sí,
sí, hi ha rutes al carrer, hi ha rutes al MUEC, al Museu de les Cultures del Món, també, que es troba al Born. I en aquestes, dins d'aquestes rutes es fan activitats que ja estan organitzades estan organitzades des de diferents comunitats també. O sigui, l'activitat que fan és interreligiosa, però a més l'estan fent comunitats diferents, de diferents tradicions, que això no estava passant fins ara.
Aroa Ortega, també membre de l'Associació UNESCO per al Diàleg Interreligiós i Interconviccional, ha comentat que la presència d'una comunitat xinesa transversal i de diverses creences és una de les novetats importants.
És un 50% budisme, al final és del territori d'origen d'on venen, no? Entre un budisme, un hinduisme, un cristianisme oriental, no? És aquest sincretisme que de vegades des d'aquí no entenem gaire, uh-huh. I que és una població força significativa.
Aroa Ortega ha destacat que l'acte inaugural aquest dijous a la tarda va ser l'estrena oficial del nou director general d'Afers Religiosos de la Generalitat, Ramon Bassas, i ha elogiat d'altra banda els testimonis que van compartir-hi taula rodona.
Eren quatre persones de tradicions diferents i parlaven bastant de la seva experiència i com ho viuen en el segle que estem, amb la rapidesa de les coses que tenim avui, però sí que anava una mica més encarrilat en com percebim el temps, quin valor té el temps i les festivitats que giren al voltant del nostre calendari.
El principal objectiu de la Nit de les Religions, Conviccions i Creences en Diàleg, activitat de la qual Barcelona és pionera, és fomentar un punt de trobada i de diàleg entre la ciutadania de la capital catalana i les comunitats creients, així com les entitats de diferents conviccions. Una altra novetat, tot i que no és la primera vegada que passa, és la presència dels ateus de Catalunya. Diverses comunitats religioses obren les seves portes per compartir les seves tradicions a través de concerts, tallers, conferències i sessions de meditació.
Sense distància, amb Ignasi Miranda.
Resumim breument altres notícies. El sacerdot salesià Joan Marquès i Calafat ha mort aquest dijous a Barcelona als 62 anys a causa d'una ràpida malaltia. Marquès i Calafat ha dedicat 43 anys a la família salesiana, 30 d'ells com a prevere. Després de la vetlla, aquest divendres, a la capella de la comunitat salesiana de Barcelona, Martí Codolà, a prop de la Vall d'Hebron, la missa funeral se celebra aquest dissabte a les 11 del matí a la parròquia Santuari de Maria Auxiliadora, a Sarrià, a Barcelona, al passeig de Sant Joan Bosco, número 70. Joan Marquès i Calafat va néixer a Ciutadella de Menorca el 8 d'abril de 1962. Va fer el noviciat a Terrassa i allà també va fer la professió solemne a la Congregació Salesiana el 1981. Ha estat al carrer Rocafort de Barcelona, al col·legi i a l'església salesiana, a Terrassa en diverses etapes, a Sant Boi de Llobregat i al Tibidabo, entre altres llocs. Joan Marquès i Calafat és recordat per la comunitat salesiana com un sacerdot amb gran cor pastoral, persona treballadora, afectuosa, detallista i molt creativa, que sabia connectar bé amb els joves. A més, una trentena d'entitats civils, partits polítics, sindicats i administracions de Barcelona s'uniran amb la participació també d'entitats d'església o d'inspiració cristiana per celebrar el Dia Internacional de les Persones Grans. Aquesta és la primera vegada en què es defensen els drets d'aquest col·lectiu a la ciutat comtal de manera unitària, ja que s'ha convocat una concentració transversal, massiva i reivindicativa. Segons els organitzadors, aquesta concentració es farà dimarts 1 d'octubre a les 12 del migdia a la plaça de Sant Jaume de Barcelona. L'objectiu és que tothom surti al carrer per exigir i reivindicar un envelliment digne i per defensar els seus drets reconeguts per les Nacions Unides. Va ser el 1990 quan l'ONU va fixar l'1 d'octubre com a Dia Internacional de les Persones Grans. La comunitat de Sant Egidi és una de les entitats que s'està implicant més en la defensa d'un envelliment digne de la persona humana. I es fa aquest divendres des de les 6 de la tarda un concert de sardanes a la parròquia catedral de Sant Llorenç de Sant Feliu de Llobregat amb motiu dels 500 anys d'aquesta parròquia i dels 20 de la creació de la diòcesi. La Cobla Juvenívola de Sabadell té en marxa un repertori molt acurat i de gran qualitat amb peces dels compositors Pep Ventura, Conrad Saló, Ricard Viladesau, Enric Morera i Manel Saderra Puigferrer, entre d'altres. El moment més important és la sardana Les campanes de Sant Llorenç, la interpretació d'aquesta peça, escrita pel compositor Joan Josep Blai per a l'ocasió, els 500 anys de la parròquia de Sant Llorenç i els 20 de la parròquia de Sant Feliu de Sant Llorenç i dels 20 de la diòcesi, perdó, de Sant Feliu de Llobregat. Ajuda a l'Església Necessitada presenta el projecte de formació i suport al treball pastoral de laics a Cuba. Ho ha fet aquesta setmana. Els laics són la pedra angular de l'Església al país caribeny per la manca de vocacions, també tenint en compte que el 55% de la població, segons la Santa Seu, es declara catòlica. I acabem recordant que aquest diumenge l'Església celebra a Espanya la Jornada Mundial del Turisme amb el lema Turisme i Pau. Oficialment el Dia del Turisme és el 27, però per no coincidir amb la Jornada Mundial de les Migracions celebrada per l'Església l'últim diumenge de setembre, doncs es passa a aquest tercer diumenge del mateix mes, jornada en què el Dicasteri per a l'Evangelització proposa enfortir un compromís concret per la pau, perquè allà on hi ha violència i guerra, diu, tots estan afectats i ningú no queda exclòs. Fins aquí el Sense Distància. Ens podeu escoltar, ja sabeu, de dilluns a divendres a la 1 del migdia, d'una a dues, i a 6:45 de la tarda, abans de les vespres de Montserrat. I també a 6:45 del matí, de dilluns a divendres. Per Ànima Estel, a 7:45 del vespre i a les 12 de la nit. Que vagi bé, bon cap de setmana.